al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia des de les 11 a 2 quarts de 2.
Els més petits de casa.
Sopes, escudelles, purés, carxofes, calçots... Avui obrim boca i estómac a la secció dels més petits de casa i ho fem, com sempre, de la mà de la nostra col·laboradora. Eva Guarino, bon dia, benvinguda.
Bon dia. Quina gana,
ai,
aquestes
molta,
hores.
Molta, jo sempre.
Avui parlem d'aliments de temporada, de quins són i de com els podem combinar. Uh-huh. Per tant, ja podeu agafar un bolígraf o el mòbil per apuntar consells i les receptes boníssimes que sempre ens porta la nostra dietista nutricionista particular, la Laia Rovira. Molt bon dia.
Bon dia.
La Laia Rovira, us recordem que és dietista nutricionista col·legiada, especialitzada en embaràs, en lactància i en alimentació infantil, i passa consulta aquí al costat de Moviment Nat, un espai de salut i benestar per a les famílies. Laia, a banda dels virus, l'hivern, què porta de bo?
Doncs una miqueta aquests primers aliments que ja dèiem a la presentació, no? La majoria, quan pensem en aliments d'hivern, doncs pensem en coses que ens facin, que ens ajudin a no passar tan fred, no? Coses calentones, com les sopes, com les cremes, i també els cítrics, oi? Que potser quan pensem en fruites d'hivern, doncs més enllà d'algunes verdures dèiem ara, no? Com les carxofes o com els calçots, tots pensem en els cítrics. La taronja és com la reina, mm-hmm. però també doncs, la família de les llimes, les llimones, les mandarines, l'aranja, que és el pomelo en castellà, no? Que potser uh-huh. en català no el coneixem tant, uh-huh. però són els primers aliments que ens venen tots al cap quan pensem en aliments de temporada d'hivern.
Doncs nosaltres el que hem fet és sortir a peu de carrer per preguntar quins són els aliments estrella durant l'hivern per als nostres sabadellencs i sabadellenques, i aquestes són les seves respostes.
Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados, leña recogida, chocolate caliente, invierno a la vista. Invierno a la vista.
A l'hivern menges diferents a altres èpoques de l'any?
Sí, sí, sí. Les llenties, la sopa, perquè el ser més calentó sembla que ve de gust, no? Per exemple, sopa a l'estiu no mengem mai.
La sopa, perquè com que faig molt caldo, pues, m'agrada molt la pasta i faig diverses coses, tant pasta petita com gran.
Sopeta de brou, camilla amb braser, sopeta de brou, flors que pengen de macramé.
A mi m'agrada molt el puré de verdura i bueno, la sopa també, però sobretot el puré de carabassa m'agrada molt.
No m'agrada res de cullera, però m'agrada tot. Pèsols, mongetes tendres, escarxofes, xampinyons, tot el que sigui verdura i de tot. Però la cullera no m'agrada.
La sopa, perquè quan fa fred doncs em ve més de gust.
Quina fruita t'agrada menjar en aquesta temporada?
La mandarina.
Les taronges i mandarines.
Aquesta temporada, bueno, n'hi ha diverses, però menjo molt també la poma. M'agrada molt perquè la poma es pot menjar darrere dels menjars i és compatible amb tot.
Maduixa sobretot.
La pinya, evidentment, i tota. No podria dir-te res, tota la fruita m'agrada.
Hi ha una mica en la línia, no?, que havíem dit, doncs, moltes sopes, moltes cremes, també molts aliments amb vitamines, uh-huh. perquè el nostre cos és el que demana, no?
Clar, exacte. L'ideal de potenciar, no?, fruites i verdures de temporada, que dins dels aliments fruites i verdures és el que més ens canvia al llarg de l'any, no?, és que totes les propietats nutricionals estan en el seu punt òptim de maduració i també, més enllà dels beneficis pel medi ambient, no?, també per nosaltres, doncs ens aporten aquelles vitamines o aquells minerals que més ens interessen en aquella època de l'any concreta, no? I a l'hivern, doncs, com molt bé comentàvem, a part de les cosetes calentes per ajudar a passar-nos el fred, venen doncs, tot el ventall de cítrics, comentàvem, no?, que són els que porten més vitamina C. Mm-hmm. Que la vitamina C és una vitamina antioxidant que necessitem tots en el dia a dia, però especialment pel sistema immunològic, per prevenir... per refredats, totes aquestes coses que ens acompanyen també durant l'hivern. I fixeu-vos com és d'intel·ligent també la natura, no? Que dins dels cítrics, que són les fruites que, com dèiem, més vitamina C ens aporten, quan es comença ja, com aquell qui diu, a acabar la taronja, la mandarina i així, ja les portes una miqueta de finals d'hivern, principis de primavera, arriba la maduixa. Mm. I la maduixa, tècnicament no és un cítric, però també és una de les fruites més riques en vitamina C, amb la qual gaudim durant tot l'hivern, o bé dels cítrics, o ja quan es comencen a acabar d'aquesta fruita que tant ens agrada a molts, no? Que és la maduixa, amb la qual són fruites molt riques amb aquesta vitamina.
També... Anava a dir que és molt cultural això de si està refredat, pren-te un suc de taronja. Si està refredat, et faré un caldo, no? Una sopeta.
Sí, cosetes calentones, no, bueno, el suc no, però en el cas de les cremes o així, coses calentones que també ens ajuden com a equilibrar més la temperatura del nostre cos, no? En el cas dels cítrics, tot i que tinguem més l'acostum a vegades de parlar d'un suc de taronja, sempre recordem, no?, que sempre val la pena més menjar la fruita sencera, que és la forma en què no perd cap dels nutrients i que també ens sacia molt més. Jo sempre poso l'exemple que quan fem un suc de taronja normalment necessitem, depèn de la temporada, no?, però 2, 3, 4 taronges per fer un bon suc. En canvi, si ens les mengéssim senceres, no tenim gana per menjar-nos 3-4 taronges de cop, no? És una forma també de no posar tots els sucres d'aquella taronja concentrats i perdre la fibra, sinó que sempre que puguem menjar la fruita sencera és millor.
I més en el cas dels nens i les nenes.
Això mateix. Sempre que pugui ser la peça de fruita sencera, podem deixar doncs, el suc de taronja, si ens agrada molt, doncs, per fer-lo algun dia concret a casa que ens vingui de gust, no? Però no de forma habitual. I després també l'hivern, a part de les fruites així tipus cítrics que comentàvem, no?, més riques en vitamina C, tenim, si us fixeu, dins de les verdures, aquelles de colors més verds intensos, no? Parlàvem de la carxofa, doncs el bròquil, tota la família de les cols, els espinacs, els pèsols, el porro... que sí que és veritat que en el supermercat els podem trobar tot l'any, però tècnicament no, les verdures més intenses, de color verd més intens, són més d'hivern, i dins de les fruites doncs, els cítrics. Mm. I les llegums, que també mengem tot l'any, però són de temporada d'hivern també.
I que també les hauríem de reivindicar, no?, moltes vegades, perquè és un dels plats estrella dels nostres avis o rebesavis, mm-hmm. i en canvi que ara costa, no?, una mica d'incloure...
Sí, les hem com de redescobrir una miqueta, no? A vegades, quan revisem els hàbits alimentaris de moltes famílies, doncs llegum n'hauríem de menjar per anar bé de 2 a 4 cops a la setmana, i no tothom, 4 és bastant difícil, però no tothom inclús arriba a 2, no? Hi ha gent que les fa més dies més puntuals, doncs hem d'aprendre a incloure-les més en el dia a dia. A l'hivern, si voleu, amb caldos, amb cremes, amb coses més calentones, i a l'estiu, doncs més amb una amanida de llenties, una amanida de cigrons, per exemple, no?
L'altre dia vaig escoltar que els cacauets són un llegum.
Sí.
Bueno, vaig pensar en tu. Jo
ho acabo jo de descobrir.
Jo no ho sabia.
Hi ha aliments que a vegades estan com a cavall i que ens donen com a vegades confusió, no? Els pèsols, per exemple,
també
de vegades...
és un altre, sí.
Clar, són aliments que a vegades dubtem perquè, tot i que botànicament, els cacauets, per exemple, tot i que botànicament siguin una llegum, a nivell nutricional s'assemblen molt més a un fruit sec. Mm. El tomàquet, per exemple... No? A nivell botànic és una fruita, el que passa que a nivell nutricional s'assembla molt més a una verdura que a una fruita. Mm-hmm. Amb el cacauet ens passa el mateix, és cert, però per les característiques nutricionals parlem del cacauet com
sec.
Si fos un fruit sec.
Sí. I els pèsols, que també hi ha el debat aquest, no? Si és un llegum o és una verdura?
Doncs passaria una miqueta el mateix. Tècnicament és més un llegum, però a nivell nutricional queda una miqueta curt el pèsol en comparació amb les faves, els cigrons, les llenties, la soja... Per tant, bueno, podem anar... Al final, una alimentació variada és el que ens interessa per anar incorporant tots aquests aliments, no? Però quan parlem més de llegum, prioritzaríem una miqueta més cigrons, llenties, soja, faves, tot aquest grup. I el pèsol, doncs, també, eh? Però estaria com a cavall entre llegum i verdura.
És curiós. Sempre aprenem coses noves, Laia. I quan ens hem de posar a cuinar amb els més petits, aliments de temporada, en aquest cas aliments d'hivern, què ens recomanes?
Doncs mira, he preparat com una mica tres o quatre plats diferents, pensant com també en diferents moments de l'àpat, un més tipus aperitiu, primer plat, segon plat, que no vol dir que hagin de fer un menú per si sol, però perquè tinguem també diferents idees de diferents moments com els podem incloure.
Molt bé. Ara és el moment d'agafar el bolígraf o el mòbil, que dèiem abans.
Sí, ara és el moment d'apuntar, això mateix. Amb l'aperitiu us he portat, per exemple, uns calçots al forn. Perquè tenim l'acostum, no?, de fer sobretot els calçots a la brasa o quan ens ajuntem per fer una barbacoa o així, però ens interessa també coure'ls d'alguna altra manera per variar. Primera, perquè brasa i barbacoa no és algo que fem molt habitualment.
No tant com voldríem, no?
Això anava a dir, ja ens agradaria, però no.
En el dia a dia fem més el cap de setmana, algun dia que ens ajuntem, no? Però en el dia a dia és més complicat. I segona, perquè al final les barbacoes són coccions que arriben a temperatures molt, molt, molt altes i que les organitzacions sanitàries mundials el que ens diuen és que tampoc hem d'abusar d'aquestes coccions. Però, bueno, el forn, ni que ens sembli que també arriba a molta temperatura, no arriba tant com una brasa. Per tant, tenir l'alternativa de coure el calçot diferent és bo pels dos motius. És veritat que el sabor no ens quedarà igual, però bueno, us explico una miqueta com ho podríem fer.
Vinga, els ingredients.
Vinga. Com a ingredients, en si, el manat de calçots, i després, opcional, aquí ja ve el tema de les calories afegides, no? Salsa de calçots o salsa romesco, sempre quan no n'abusem, doncs podríem també acompanyar. I després, per fer els calçots al forn, doncs el que hauríem de fer és escalfar el forn a màxima temperatura, que normalment és al voltant d'uns 250 graus, com més el puguem posar millor. Mentrestant s'escalfen a aquesta temperatura, rentar els calçots i tallar una miqueta les fulles, treure la part més de la terra per tampoc embrutar molt el nostre forn, no? Que és diferent si ho posem en una brasa que si hem d'embrutar el forn. Després els coem sobre la reixa del forn, no gaire estona, pensem que al final és una cocció ràpida, 10-12 minuts, si ja tenim la temperatura màxima és suficient. El que passa que sí, que passat aquest temps, recomanem treure'ls i després deixar-los reposar uns 10 minutets més, però embolicats, com en paper de plata, fent com una mica un farcellet, perquè així amb el calor residual doncs també s'acabin de coure abans de menjar. I després, com dèiem, ja acompanyar amb salsa si volem, sempre quan no ens passem molt de la quantitat, que no hi hagi més salsa que calçot.
Doncs mira que fàcil, no?
Això és ben fàcil i no ho fem mai.
Eva, no ho fem mai.
A casa jo crec
jo
que no ho he fet mai.
Jo estic pensant aquesta nit, em sembla que ho faré.
És una manera que també amb els peques puguem fer calçots una mica més sovint, no només això que dèiem quan ens ajuntem per fer una barbacoa. No?
I ens poden ajudar a preparar-los, a
netejar-los.
Sí. La part de tallar, doncs hem d'anar més en compte, però la part de netejar la terra, ni que siguin ben petitons, doncs...
I la salsa.
Els encantarà sucar-los especialment.
Sí. Podem posar els pitets a casa, no?
Això mateix. És entretingut, però és molt divertit i queda molt bo. El sabor, evidentment, no serà exactament igual que quan el fem a la barbacoa, però el sabor, si el proveu, ja veureu que està suau i està molt bo. Als nens també els agrada perquè és un sabor més suau.
I representa que ja els hem pelat, oi? O sigui, no és com els que fem a la brasa.
Podem semipelar-los. Podem treure com alguna capa més externa que està més bruta, però no cal que ja estigui 100% pelat. Podem, si són més petitons els nens, doncs podem ja pelar-los més i així que no els hagin de tornar a pelar. Però si no, podem treure alguna primera capa i després acabar de pelar-los del tot quan ja estiguin cuits.
Molt bona idea.
Perfecte, vinga, la següent recepta, la segona.
Vinga, després teníem com a primer plat una opció que us he portat, que és una sopa de llenties amb verdures. Ara comentàvem això de les llegums, no? De posar més llenties, posar més cigrons. Doncs una sopa de llenties amb verduretes, per exemple, us he portat com a primer plat. Per variar, podríem fer-la, per exemple, amb llenties vermelles, que no sé si teniu costum o coneixeu la llentia vermella. És una varietat de llentia que no porta pell, de forma que la gent que té més tendència doncs, a tenir gasos amb el consum de llegum no dona tanta flatulència perquè no té pell, i amb nens molt petitons, per exemple, que aquella pellofa més aviat els hi molesta, doncs és una varietat de llentia que també ens pot anar molt bé per això. Us podem fer la sopa amb uns 250 grams de llenties vermelles, un litre de brou de verdures, un parell de pastanagues, he posat pastanagues però pot ser la verdura que més ens agradi a casa, un gotet de llet o de nata si volem, i per condimentar, això ja va més a gustos, all, julivert i pebre, per exemple. Aleshores, és molt fàcil també, la idea és coure les llenties amb el litre de brou de verdures, courem més o menys estona les llenties segons si agafem una varietat que vingui cuinada o no. I quan ja estiguin cuites les llenties i estigui ja bullint el brou, doncs afegiríem les pastanagues ja pelades i trossejades fines i deixaríem coure més o menys uns 10 minutets. Els temps són aproximats també segons si ens agrada que la pastanaga quedi més dura o més cuita, segons com l'haguem tallat també de gruixuda, coure uns 10 minutets i després, en passat aquest temps, afegir la llet i la condimentació que dèiem, si volem una mica d'all o el pebre o així, afegir-lo. I ja està, si volem després acabar de condimentar o fer bonic amb una branqueta de julivert o amb algun detall, això ja és més per la presentació del plat, però bueno, és una recepta que també, el que dèiem ara, no? Una forma diferent també de menjar llegums.
En sopa, sí, original també.
Em sembla molt original perquè a vegades jo crec que aquest és el problema, no? Que ens falta una mica de creativitat a la cuina, no?
Que sempre presentem
sí,
igual,
oi? Llavors presentes així, d'aquesta manera, i suposo que
clar,
és diferent.
Que a vegades pensem en la llegum com un plat de llenties, un plat de cigrons,
totalment,
com aquesta es talla la llegum sola, no? I la podem perfectament, doncs, això, formar part d'una sopa en comptes d'un arròs o en comptes d'una pasta, per exemple.
Igual que els cigrons ja formen part del nostre dia a dia amb l'humus, no?
Sí.
Per exemple, doncs mira, a partir d'ara sopa de llenties, també.
Jo tinc molts dubtes amb el tema dels condiments, de les barreges entre els condiments.
Vale.
Ens pots donar trucs en aquest sentit?
Vols dir que quedin bé, per exemple,
que
entre
bé
ells
sí,
o així? Pues mira, va, la veritat és que molt a gustos, perquè sí que és veritat que n'hi ha uns quants que són com molt universals i queden bé amb tot, no? El pebre, l'orenga, aquest tipus de condiments que utilitzem més queden bé amb tot. I després altres que també depèn més del plat. Per exemple, tenim l'anet en català, que és l'eneldo en castellà, que aquest especialment queda bé amb peixos.
Va.
Però hi ha qui li agrada també posar-lo, de fet, Sí, mireu a casa la despensa, els potets que teniu d'herbes aromàtiques i d'espècies i llegiu les instruccions o amb què recomanen ajuntar-ho. La llista és molt llarga, acostumen a posar carns, peixos, verdures, o sigui,
tot. El gust, no?
Sí. Després, doncs, bueno, com més varietat tinguem a casa, doncs més podem anar variant si volem, i si no, no tenim per què anar variant. Si ens agraden 3 o 4 i fem servir sempre aquelles 3 o 4, doncs també està bé, no?
Molt bé, anirem provant.
I escolta, això de posar, per exemple, també doncs, els ingredients a ull, va bé o és millor doncs, pesar i ser molt curós amb les mides?
Depèn de la recepta. Aquesta sopa, per exemple, que ara dèiem, de llenties amb verdures, quedarà igual de bé si posem dos pastanagues que pesin 150 grams o 200 o 100, no cal pesar. Les dues pastanagues que tinguem a casa, doncs ja va bé. I si de llenties queda més o menys quantitat, també anirà bé, perquè hi ha qui li agrada més el brou, no? Amb més líquid, i la sopa hi ha qui li agrada doncs, més espessa. Sobretot amb les quantitats, hem de vigilar més quan fem doncs, un postre o un pa de pessic, quan fem receptes d'aquestes més de brioixeria o així, que sí que les mides han de ser com molt concretes, no? Però si són plats d'aquest tipus que estem comentant ara, no cal ser molt curosos amb les mides, queden bé de qualsevol manera.
I amb les cremes de verdures, les mides són importants?
Jo diria
quin
que
és el
no.
Truc?
No, jo diria que el truc està, sobretot com amb la proporció de verdura que posem versus la quantitat d'aigua. Hem de pensar que quan coem unes verdures per fer una crema, alguns dels nutrients d'aquestes verdures se'n van a l'aigua de cocció. Mm-hmm. Val? De fet, quan fem un caldo a casa, un brou, ho fem així, però al revés. Traiem les verdures i ens quedem amb l'aigua, no? Que ja té tot el sabor de les verdures. Clar, quan fem una crema és a la inversa, ens ho acabarem menjant tot, no traurem les verdures. Per tant, l'error que pot haver-hi principalment és que ens passem. Si posem molta aigua de cocció, després del batre potser no ens agrada que quedi tan líquid i si un cop ja cuit hem de treure part de l'aigua de cocció, malament perquè estem traient part de les vitamines i dels minerals. O sempre recomanem posar l'aigua a cobrir les verdures o menys i millor sempre fer curt d'aigua i si cal després queda massa espès afegir-ne una miqueta més que no treure aigua. Perquè la idea és aquesta, que si traiem aigua estem traient part de les vitamines i part dels minerals. No val la pena, no? Millor que haguem d'afegir més aigua després que no treure. És una mica dels errors principals.
Molt bé, tens més receptes.
Sí, després com a segon plat, que no té per què lligar amb la sopa de llenties anteriors, però us he portat una diferent amb pollastre i quinoa. Bueno, la quinoa, una miqueta hi ha famílies que en mengen més, famílies que menys, és un cereal, d'acord? Equivalent a el que seria doncs, l'arròs o el cuscús, la pasta o així. Us he preparat per fer unes tires de pollastre, tallats així a tires, com si fos forma de finger o de, no, de nugget, li podem dir noms molt, molt moderns, però tallats a tires al final, i arrebossar-los amb una quinoa que haguem prèviament cuit durant uns 15 minuts més o menys. Doncs el que podem fer per fer-lo com arrebossat amb la pròpia quinoa. Vale? Això que parlàvem ara de les espècies, per exemple, a mi aquesta recepta m'agrada barrejant la quinoa amb una miqueta de julivert picat, pebre vermell dolç i una miqueta de sal i de pebre. El que comentàvem ara, si ens agraden més d'unes altres receptes i si us agrada molt l'orenga, doncs segur que també queda molt bé. I després rebossaríem, no?, aquest pollastre tallat a tires cru, el barrejaríem amb aquesta barreja que comentàvem, amb la quinoa prèviament cuita, això sí, i ho escalfaríem al forn a uns 180 graus durant 10, 15, 20 minuts més aviat. I podem servir aquestes tires de pollastre amb quinoa, per exemple, amb unes verdures, i ja tindríem un plat equilibrat, un plat combinat que seria molt bo per tota la família, per
boníssim,
exemple.
I boníssim,
queda cruixent, això? Queda, aquesta quinoa queda cruixent.
Sí, sí, i com més el posem al forn, 180 o 200 graus, aquí depèn també de quant de gruixut tallem el pollastre, però més torradet quedarà i més cruixent quedarà. Una forma diferent de fer un pollastre arrebossat, saludable, diguéssim, noi?
Ens encanta, molt fan d'aquest pollastre també més saludable. I ara doncs anem al toc dolç, no?
A les postres.
A veure què ens portes.
Després, mireu, com a postres, us volia parlar de la crema de cacauet, que, bueno, al igual que la llentia vermella, al igual que la quinoa, són tipus de productes que hi ha gent que ja els té molt incorporats en el dia a dia i gent que no sap ni que això es fa ni l'ha provat mai. Si comprem una crema de cacauet, el que sempre recomanem és, com amb totes les coses que puguem comprar al supermercat, revisar l'etiqueta, perquè hi ha cremes de cacauet que estan nutricionalment molt bé i algunes que porten molts sucres afegits. ¿Vale? Jo us recomano que busqueu l'etiqueta i com a ingredients busqueu que posi 100% cacauet, que vol dir que simplement és cacauet molt, de forma que el cacauet, ara ho parlàvem, no?, com a fruit sec deixaran l'oli i per tant farà aquesta textura tipus crema, però que no porti sucres afegits, d'acord? Aquesta crema de cacauet, si pels que no l'heu provat mai, és com força enganxosa, a vegades nens molt, molt petits no els agrada aquesta textura tan, tan enganxosa, però tot depèn de com la combinem. Aleshores, us porto com a postres, que pot ser com a postres o un dia per esmorzar, per què no, per exemple, fer una torrada de pa integral que podeu torrar si voleu que quedi més cruixent, untar-la amb aquesta crema de cacauet i per sobre posar-li un plàtan laminat, que el podem passar prèviament per la paella una miqueta amb una mica d'oli perquè quedi com el plàtan també més cruixent. Per sobre de la torrada, la crema de cacauet i el plàtan, i podríem afegir, si volem, una mica de canyella, una mica de cacau pur, i acabar de complementar el plat. Si no, només amb la crema i el plàtan també queda molt bo. I això pot servir doncs, per unes postres diferents o això per un esmorzar, i es pot fer amb qualsevol crema de fruit sec. Jo avui us parlo de la de cacauet, però també es podria fer amb d'altres.
I amb quina altra fruita combinaria la crema de cacauet? Maduixa, potser?
Sí, també. Depèn de la textura que hi vulguem donar. Potser el plàtan quedarà una miqueta més cruixent, la maduixa quedarà una miqueta més dolcet, també segons el que ens agradi més, no?
Clar, podem anar fent combinacions, no?
Això
també
mateix.
I perdre la por també a la cuina, no? L'altre dia parlàvem de perdre la por a viatjar, doncs també experimentar amb els més petits de casa. Com sempre, un plaer als oients. Si algú s'anima i fa una recepta i vol compartir-la a les xarxes socials amb nosaltres, fantàstic. Moltíssimes gràcies a totes dues i bona setmana.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.